Duros a quatre pessetes.
S'acaba de celebrar el Barcelona Digital Talent Day 2020, una jornada sobre clau, reptes i noves oportunitats en matèria de talent digital que han comptat amb empreses com Zurich, CaixaBank, Seat, Globodam o Bayer. L'objectiu era fer balanç sobre l'evolució i la situació del sector digital en aquest any, concretament a Barcelona i també a Catalunya. El sector digital ha estat un dels sectors que ha resistit millor la crisi del coronavirus gràcies a una confluència de factors com la digitalització de moltes empreses o la instauració del teletreball, del que ara parlàvem fa uns moments. El Jordi Rufí, director del programa Talent Digital de Mobile World Capital Barcelona, té dades de l'estat actual del sector i un discurs sobre cap a on ha d'evolucionar per guanyar competitivitat i consolidar Barcelona com un pol d'atracció de talent internacional. Així és que el que podem fer és saludar-lo. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Quin és l'estat del talent digital a Barcelona?
Perdona?
Sí, quin és l'estat del talent digital a Barcelona?
Doncs molt bo, la veritat que molt bo. Jo crec que és de les poques bones notícies que ens deixa aquest 2020, perquè, de fet, el sector ha generat 14.000 nous llocs de treball. Són dades de tota Catalunya, però la majoria d'aquestes es produeixen a Barcelona. Per tant, és un sector que genera ocupació neta aquest any, no? Que és l'únic, juntament amb el sector de la salut, per motius obvis, però que crec que és més conjuntural. En el cas del sector tecnològic, crec que és algo que ha vingut per quedar-se.
Hi ha una escletxa entre l'oferta i la demanda del sector?
Doncs, curiosament i paradoxalment, sí. De fet, les nostres dades diuen que en els darrers dos anys l'augment de la demanda, és a dir, del nombre d'ofertes que les empreses publiquen, d'ofertes de treball, ha augmentat un 80%, i, en canvi, l'augment, diguéssim, de la capacitat que tenim nosaltres per generar aquest talent, ja sigui perquè es formen en les nostres universitats, FPs o altres programes, o bé perquè venen d'altres ciutats d'aquí, només augmenta un 20%, que està molt bé, però es genera una escletxa. De fet, es calcula que aquesta bretxa pot estar al voltant dels 10.000 professionals, més o menys, anuals, que ens faltarien.
I quines alternatives a les vies tradicionals de formació existeixen per poder donar cabuda i donar sortida a aquesta demanda de personal?
Doncs, com a, diguéssim, alternativa a les que ja funcionen molt i molt bé, que és la universitat i les enginyeries, o, per exemple, les formacions professionals en tecnologia, ha aparegut tot el fenomen que es diu dels campaments de programació o acadèmies de codi, que és un 17 centres només a Barcelona, on es formen al voltant de 1.000 persones anualment i on en 3 mesos, de forma molt intensiva, són capaços de convertir un professional que no ve del camp de la tecnologia en, per exemple, un programador informàtic o, per exemple, un dissenyador d'experiència d'usuari digital, no? Aquesta és una. L'altra molt interessant també és tot el que són les plataformes de formació totalment en línia. I aquí una notícia curiosa va ser la que va anunciar el vicepresident de Google recentment, que deia: a partir d'ara, els nostres candidats que vulguin treballar a Google tindran les mateixes oportunitats si han estudiat, per exemple, una carrera o si han estudiat el nostre curs que està penjat online i que costa 45 euros al mes i que només s'ha de cursar durant 4 o 5 mesos. Per tant, és una nova alternativa, una nova solució a aquesta formació molt alineada al que necessita el mercat. En aquest cas, un curs dissenyat pel propi Google.
I quines noves competències per a aquells oients que es vulguin dedicar a aquest sector i quines habilitats digitals es demandaran als professionals per tenir-ho també clar i també apostar per aquestes?
A veure, aquí diferenciaria dos tipus de competències, el que són pròpiament competències tècniques, no? Que tenen a veure, especialment les més demandades avui en dia són amb la programació, programació d'aplicacions mòbils, de webs, de programes informàtics del món de l'empresa. Aquest és una de les competències més demandades del punt de vista tècnic. Una altra pot ser, per exemple, com deia, no? El disseny d'experiència d'usuari, que la nostra experiència com a usuari d'una solució digital sigui excel·lent per maximitzar l'ús d'aquesta eina. La ciberseguretat també és un front que ha augmentat molt, perquè en la mesura que les nostres empreses són més digitals, també són més vulnerables i necessiten protegir-se, per tant, perfils de ciberseguretat. I també molta necessitat de perfils del que s'anomena la ciència del big data, no? La gestió de dades massives i com aquestes dades serveixen a prendre decisions de negoci, per resumir algunes. I afegiria les que es diuen habilitats més soft, que vol dir que no són purament tècniques, però que són necessàries per poder desenvolupar-nos en aquest món digital. On la primera de totes, i jo crec que això està en línia amb les fonts més reputades com World Economic Forum, que diuen la primera competència que hem de tenir és l'aprenentatge continu, és a dir, aprendre contínuament, perquè vivim en un món que canvia tan de pressa que el que vam aprendre a la carrera ja no ens serveix, i per tant, la competència de tenir aquella curiositat per aprendre i actualitzar-nos contínuament, diria que és la principal competència que necessitarem en el món laboral, del present i del futur.
Mm-hmm. I per les pimes que ens escolten, com ho poden fer per captar aquest talent, per tenir en compte doncs, el que es demandarà en un futur i també en alertar i captar aquests perfils que són tan difícils d'aconseguir?
La primera, a vegades aquí té més dificultats, perquè normalment aquest nou talent se sent més atret per projectes com, per exemple, les startups, no? Uh-huh. Que a priori doncs, podrien semblar que poden ser més atractives. També per grans multinacionals com Amazon, que tenim aquí, com doncs a Zurich, Nestlé, etc, que tenen grans projectes. I la pime aquí, primer de tot, jo diria, la primera recepta és promoure la digitalització. Si no promous aquesta digitalització dins de la companyia, no tens necessitat tampoc d'aquest perfil digital. Per tant, el primer que hem de fer des del més amunt de la companyia, dels equips directius, és promoure aquesta transformació. I segon, jo crec que una cosa interessant que té la PIME i que no pot oferir una startup és que són empreses en transformació. Poden venir de sectors tan tradicionals com, per exemple, la manufactura o les finances o els serveis, però tenen el repte de transformar, perquè els seus negocis i els seus sectors estan canviant. Jo crec que això és el repte que poden oferir en aquest nou talent. Sigues part d'aquest canvi, no? Ajuda aquesta companyia a transformar-se per seguir sent competitiva. Crec que això és atractiu també pel talent.
Mm-hmm. Doncs Jordi Arrufí, director del programa Talent Digital del Mobile World Capital Barcelona, moltíssimes gràcies i un bon Nadal també, i un molt bon també 2021. Esperem que aquest any sigui molt millor.
Segur que sí, segur que serà millor. Com a mínim ja sabem on ens fiquem, en tot cas.
Gràcies, Jordi.
Una abraçada. Adéu.